Sant Cugat a fons, amb Carme Revert.
Els divendres és temps de tertúlia futbolística i com últimament passa, avui repetim un face-to-face, un tet-a-tet entre Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Doncs hi ha cosetes per comentar, sobretot l'actualitat i aquest enrenou embolica que fa fort, que s'està regirant a Can Barça. Com que no hi ha futbol, com que els títols ja estan decidits i repartits, i ara es tracta de a veure com plantegem la temporada que ve, doncs entre tot aquest mar de fons sorgeix ara els que ja en el seu moment van ser candidats, a veure què poden pescar d'entre aquí.
Jo el que veig... Perdó,
no.
Sí? M'estic referint a aquesta, sí, a aquesta opció.
Benedito.
Sí, Benedito, sí. Que...
Jo, el primer que li diria al senyor Benedito, amb tots els meus respectes, és que pagui el que deu al Barça, això d'entrada, perquè deu encara cèntims de les últimes eleccions. Per tant, segons es diu i es comenta a la premsa. Per tant, a partir d'aquí, si és veritat que deu prop de 10.000 euros, doncs que els pagui. I fer ara una moció de censura, la veritat, no la veig enlloc. Perquè si analitzem bé a Barcelona, què ha guanyat aquest any? Ha guanyat una copa. I quan va marxar Guardiola, què va guanyar? Una copa. I no va guanyar res més. Per tant, estem amb dues similituds de dos acabaments de segle d'entrenador.
Però, Josep Maria, no crec que sigui només per valorar els resultats esportius.
No, és que ell comença per això, per l'esportiu. I després, què més hi ha? Hi ha el cas Messi, el cas Neymar, però això ja fa anys que arrastrem d'aquests temes.
Sí, ara... però el cas Neymar
i el
cas Rossell.
Però el cas Rossell no té res a veure amb el Barcelona. No té res que veure. No
té que veure, però afecta.
Sí.
Bueno, però això no té res que veure. És com, si ara el senyor
però
Montal...
Però en Bartomeu també estava esquitxat.
És com
estava
si el senyor Montal ara li passés alguna cosa fiscal, per dir alguna cosa, no? No té res que veure.
Per què? Perquè està fora?
No.
O perquè no ho feia com a president
no,
del Barça?
No ho feia com... Era abans de ser president del Barça. Era abans. Parlen del tema de Qatar, de que si es va beneficiar del tema de Qatar... Bueno, pues el Barcelona ja ha presentat tots els escrits, tots els documents a la Guàrdia Civil i als ajuntaments fiscals perquè vegin que està clar. Mentre això estigui, diguéssim, en dubte, entre cometes, jo no el veig el perquè.
Però és que a mi em sembla recordar que quan va ser escollit president va dir que aquestes empreses que tenia el Brasil...
Bueno, és que les va suprimir?
No les va suprimir.
No?
No.
Jo ho tinc entès que sí.
Es va passar a nom de la seva dona,
vale,
va ser,
però
que hi ha brutícia. No,
però continuava
darrere.
No, abans no.
Sí, aquesta operació que ell es va, entre cometes, diu que es va posar cèntims a la butxaca per unes coses de la selecció brasileña, d'uns partits amistosos que feia, això és abans de ser president. No és després, no, ni durant la presidència.
No, però és que després hi ha altres temes i bueno, que
després,
això...
Després, arrel de les seves relacions...
Però què té que veure el Rossell amb el Bartomeu? O sigui, són dues coses... No. Jo, la veritat, ho veig fora de context a poder presentar un fan de protagonisme totalment fora de lloc.
I allò estem d'acord i estem desacord. Presentar una moció de censura. Jo crec que a qualsevol moment una moció de censura, un soci del Barça... la pot presentar.
Ah, sí, però amb
una raó
de ser...
El seu, bueno, ell té els seus raonaments. Tu dius que no afecta el del Rossell. Jo crec que el del Rossell, encara que ho fes al marge del Barça, sí que està afectat el Barça. Afecta el Barça d'imatge, afecta el Barça de que
però
potser
no,
han hagut uns
no
beneficis...
Bartomeu?
Uns beneficis... No. Ah. Han hagut uns beneficis posteriors...
Però llavors per què surt aquest tema?
Perquè Bartomeu no reconeix aquestes coses. Llavors,
bueno, és que no
una mica, en certa forma, encobreix la figura del Rossell.
No, perquè no té que reconèixer.
Sí. No, però en certa forma...
Perquè no és del Barcelona.
Però a veure, però el Barcelona...
En Bartomeu formava part.
El Barcelona s'ha beneficiat de les relacions
però
del Rossell.
És abans del Barcelona.
El Bartomeu s'ha beneficiat, el Barça s'ha beneficiat de les relacions anteriors.
Bueno, les relacions anteriors, molt bé, però no...
S'ha beneficiat el Barça,
sí, de les relacions però no dels beneficis. Cuidado, eh?
No, en certa forma, dones uns beneficis.
No, no, no,
aconsegueixes un fitxatge de Neymar, aconsegueixes un contracte amb Qatar,
no, però...
té una relació directa. Jo crec que sí.
I què va passar quan el tema del fitxatge de Neymar, que tant em sembla que en Bartomeu com en Sandro Rosell van inculpar el club per treure's de sobre les...
El fitxatge de Neymar
les seves culpes.
És un tema fantasmagòric. Vull dir,
però s'ha aclarit?
No, perquè encara està sub judice.
I qui ja estava implicat?
I a més és que a més està sub judice i amb una mateixa implicació diuen que la solució és A i està fora de context i l'altra diuen que B. O sigui, una per un costat diuen que és sou i l'altre costat són comissions. I el del sou ha dit que és sou fiscalment i aprovat fiscalment, i amb juici, i fiscalment van dir és sou, per tant, la persona té raó, i després a l'altre diuen ara no, ara són comissions. A veure, si per un costat ja t'has
fet... Però qui estava implicat en aquest judici?
En aquest judici tot el Rosell? Bartomeu, el Rosell,
Bartomeu.
I algú més, el Cardoner, pot ser que siguis també?
Sí, també.
No, però estem parlant dels
sí,
més grossos.
Sí,
no?
Però vull dir, també estava aquest mateix tema fa dues temporades quan van guanyar el triplet i fa una temporada quan van guanyar el doplet. I ara que només ha guanyat la Copa, ara surt amb això? No, home, no.
Jo no veig que sigui
jo
el
entenc,
resultat...
Jo entenc
que sí, i tant que sí.
Jo entenc que...
Va aprofitar la situació,
no,
home.
Jo entenc que es pot presentar una moció de censura
sí.
Que pots estar d'acord o no d'acord amb els motius, però que motius hi són.
Jo no ho veig.
El que també estic... Amb això sí que estic d'acord amb tu, que el senyor Benedito és un oportunista, és un home que
totalment.
Periòdicament necessita un protagonisme que no té a la seva vida professional i no té en cap àmbit, i el protagonisme ho busca a través del Barça.
Sí.
Però perquè és el típic candidat perpetu que sap que mai guanyarà unes eleccions del Barça i es presenta sempre. És el típic que quan hi ha un merder és el primer que surt a criticar i a fer la roda de premsa, perquè busca un protagonisme personal. Que ell busqui un benefici personal, un protagonisme personal, sortir els papers i així, això totalment d'acord amb tu.
Però si és veritat que deu 10.000 euros al Barça, primer,
que hi hagi
si
motiu,
veritat,
bueno, sí, no, que ja t'estic dient que el personatge que el presenta és un personatge que podria callar perfectament.
En qualsevol cas... Però, penseu que això arribarà...
No arribarà enlloc, perquè no arribarà enlloc.
Primer ha d'agafar 16.000 firmes, que això cap
que
candidat
no les
ni a les eleccions els ha tingut. Només a la porta va tindre 25.000 firmes. I obtindre 16.000 firmes en 14 dies és impossible.
Clar, si presentés una moció de censura a la porta, que es pot sentir perjudicat per aquesta junta, per la persecució que van tindre de totes juntes, pots estar d'acord o no d'acord, però seria molt justificable.
Sí.
Però que la presenti el senyor Benedito és molt...
Ja fa una setmana, demà farà una setmana que va passar.
Sí, però va perdre la Juventus.
No us ho esperàveu.
Home, va perdre, no?
D'aquesta manera.
Jo no m'esperava ni que guanyés ni que d'allò. Jo deia que es veuria un bon partit i així ens va ser la primera part, un gran primera part. El que no entenc és el que va passar a la segona part, que en dos minuts la Juve va baixar de cop, vull dir, se'n va enfonsar, quan encara el Madrid no havia marcat.
Sí.
Vull dir, a veure, hi ha una cosa evident, el plantejament que va fer la segona part el Madrid, el Zidane, en adelantar a l'Isco, això també va provocar un desajust en les files de la Juve, però crec que no és lo suficientment important...
No.
Com perquè la Juve s'enfonsés de la manera que es va enfonsar, ni físicament ni mentalment. Perquè encara que li marquen un altre gol a la Juve, no és per enfonsar-se com es va enfonsar. Em va sorprendre. Va guanyar el Madrid... Ben guanyat, punt,
sí.
I no hi ha res a dir. No. Però, per mi, el que em va quedar la dubte és per què la Juve ha baixat un rendiment al 90% de cop en dos minuts. No ho vaig entendre.
Jo no m'esperava a la forma, el resultat podia ser qualsevol, la forma no. Vull dir, aquesta desaparició de la Juve, la segona part, és una mica inexplicable, i jo crec que una mica va ser potser algo psicològic, la por que davant tenien el Madrid, que sabien que en un moment donat et marcaven un gol sense fer res.
Sí, però no la Juve...
I es van descentrar, i van perdre el control del partit.
Però la Juve té una defensa que li havia marcat tres gols, i aquí una defensa molt consolidada.
I confiaven molt en això.
No, és que era una defensa molt consolidada.
Sí,
i llavors, de cop i volta, veure que adelanten les files endavant, quatre passos, per deixar que el Madrid fes els contraatacs, és el que no vaig entendre res. És que no entenc res, no sé per què. Vull dir, no havia...
Jo crec que va ser això, que és algo psicològic que dius, tiro endavant perquè vaig a marcar un gol, perquè ja sé que ells me'n faran algun.
Però això
es va descol·locar.
La Juve va trencar les files fent aquests quatre passos endavant. Quatre passos, sense deixar cap defensa escalonada. Llavors és que es van posar a les mans de les fires.
De Madrid, sí.
Després d'això, després de la consecució del títol de la Champions, el Madrid, aconsegueix el doblet. Una fita que no aconseguia, no sé des de quan, molt ha plogut des de l'últim doblet que va aconseguir el club madridista, i jo crec que ho han volgut celebrar tant, ja no des del propi club, sinó des del propi entorn mediàtic, fins i tot, que de seguida els companys de la premsa es van aventurar a formular una comparació, i en forma de pregunta: és igual de bo aquest Madrid de Zidane, que ara és fantàstic i meravellós, que el Barça de Guardiola?
No, evidentment. El Piqué va donar la resposta més clara i contundent.
Però no ho trobeu exagerat?
Molt exagerat.
Mira, per comparar un equip amb l'altre, primer han d'estar 5 anys guanyant moltes coses. Començant per un sextete, dos triplets, dos doblets, vull dir que això, el que a un any hagin guanyat, o en dos anys hagin guanyat dos doblets, doncs em sembla molt bé, vull dir, perfecte. I en quatre anys guanyar tres Champions. Però, primer, que són dos jocs completament diferents. No té res a veure l'equip del Tiki-Taka amb el del Zidane, no té res a veure. Són dos equips completament diferents, amb jugadors amb la manera de jugar diferent. Per tant, no es pot comparar. El que sí que és veritat és que el Madrid, en aquest moment, té un equip, per mi, més complet, tant en els titulars com els que no són titulars, per poder fer el que han fet. Ara, per comparar un equip amb l'altre, han de passar... Un cicle de 3-4 anys, 3 o 4 o 5 anys, que és els que va tindre des del Rijkaard, Guardiola, i tot això, i el Tito Vilanova i el Luis Enrique, que són 10 anys en total, per poder dir, home, era millor equip. Primer, que són diferents equips, i segona, de que els títols...
No tenen res a veure.
Són diferents equips, veure. Els títols canten les diferències, això és evident, però ja no només això, vull dir, el joc. El Barça aquell jugava bé tots els partits, tota la temporada. El Madrid ha guanyat molts partits.
El tram final.
El tram final, per casualitat, amb alguna ajuda arbitral més o menys,
i després
ha fet el final, l'ha fet més digne. El final de Lliga, però el final de Lliga ha fet més digne.
Perquè ha tingut un fons d'armari millor.
Però ha fet el final de Lliga. Clar, comparar un equip que et passa la temporada a trompicons, et guanya partit jugant malament, amb ajuda arbitral, amb el gol al minut 93 i tot això, doncs comparar-lo amb un equip que avasallava i que s'enduia pel davant tot el que tenia, com era el Barça aquell, no pots comparar-lo.
No.
Sí, deixant a diferència els estils. Perquè si el Madrid, amb el seu estil del contracop, si és un equip que diguessis, hòstia, és que contínuament, però no ha sigut així,
Ha patit molt.
Ha sigut les últimes 7-8 jornades de Lliga que ha fet
descens. Cristiano Ronaldo, en tota la temporada no se l'ha vist, i se l'ha vist els últims 5-6.
I ara demanen el Balón d'Oro per Cristiano Ronaldo, que el Piqué ja ho diu, que ara es valora, ahir ho va dir, de les seves declaracions, perquè és genial, que es valorava ara els 5 últims partits de Lliga, que al nivell de Balón d'Oro, sí, diu, el que es valora són els 5 últims partits de Lliga i el màrqueting.
Exacte.
Diu, però diguin el que diguin el màrqueting i els 5 últims partits de Lliga, el millor de la història i el millor de la temporada segueix sent
el més regular és el Messi. A més regular, que és el que... Però esclar, tot això,
perquè està molt encertat últimament. Bueno, sempre. Sempre. Jo crec que sempre.
Però el Balón d'Oro ja és una cosa que és de, quan el va deixar el France Football, pues, realment s'ha desvirtuat totalment.
Home, i tant.
A excepció de dues o tres temporades que estava claríssim.
Ja, no, la temporada ja aquella que van fer una norma que es van inventar d'allargar les votacions...
Ah, sí, llavors ja va ser el desmadre.
Perquè volien donar-li al Cristiano Ronaldo i no guanyava.
Sí, sí.
Vamos, allò, a l'últim moment, la setmana abans, dir, no, va, allarguem uns dies més fins a final de temporada. Diu, a veure, què estem valorant? Estem valorant un any natural.
Exacte, sí.
Home, vull dir, ara, d'aquell moment el Balón d'Oro ja va perdre... tota bueno, la credibilitat del món.
L'eufòria s'ha disparat després d'aconseguir els dos títols i quan un està tocant el cel, doncs és el que passa, no?
Sí. No, que ha acabat fantàsticament el Cristiano Ronaldo, ha acabat la temporada fantàsticament. Vull dir, amb una progressió brutal, però és el que diu el Jesús, però són 5 o 6 partits, però que no implica des de setembre fins al mes de maig, no.
I no ens hem d'oblidar de tot allò que va passar doncs, fa gairebé una setmana, i és que no només el Madrid ha estat de celebració, també a Girona.
I tant.
També a Girona.
Gran celebració.
Jo espero, la veritat, que tingui la sort, al Girona parlo, de poder...
Mantenir-se,
més que mantenir-se, tindre l'opció de tindre jugadors a l'alçada que necessita per una primera divisió.
Aquesta setmana crec que vaig estar llegint una notícia que parlava de l'ajuda que podia oferir en aquest sentit, amb jugadors i tal, el Manchester City.
Sí, però el Manchester City ja fa una o dues temporades que té un acord, un conveni amb el Girona. O sigui, no ve d'ara, no ve de que el Girona ja tenia un o dos jugadors.
Però que no quedi reforçat a partir d'ara per la, no,
el té, pel
canvi
evidentment,
de...
El té evidentment perquè un dels propietaris del Girona és el germà de Guardiola.
Exacte.
És el seu germà.
Però vull dir que a part d'això ja té jugadors cedits del Manchester City, aquesta temporada n'ha tingut dos, si no recordo malament. Però jo, no sé si va ser el programa anterior o l'altre, que vaig dir que el Barcelona es tindria que implicar una mica, i l'Espanyol si el pogués ser també, amb jugadors que necessiten aquesta progressió que el Barcelona no el tindran perquè no tenen cabuda. I abans de cedir aquests jugadors a l'Almeria, o al Betis, o al Sant Pere de Roda...
Que ho facin aquí a casa.
Que ho facin a casa, perquè això és bo pel futbol català, i a més la progressió està molt més controlada. Jo crec que el Barcelona es tindria que implicar amb jugadors i cedir-los.
Jo crec que el Girona, encara que sigui la primera vegada de la història que està primera, té moltes possibilitats de mantindre's, perquè jo tinc la teoria de que tu agafes la classificació del... 14-15 cap avall i agafes la classificació de segona, del 8è-9è cap amunt, els canvies i no es nota la diferència.
No es nota la diferència.
Ni a nivell de resultat, ni de rendiment, ni res. No es nota la diferència. Hi ha un bloc d'equips entre primera i segona molt igualats i que, a veure, pot baixar, evidentment. Pot baixar per la inexperiència, per el que sigui. Però com a possibilitats, té tantes possibilitats de fer una temporada digna i salvar-se,
sí, mira com
té qualsevol.
Mira l'Alavés, és que va pujar i ha anat a dalt de tot. Com
té.
Tot és qüestió de que no es trenqui el bloc, que l'entrenador se sàpiga adaptar a la primera divisió i els jugadors es mentalitzin de que la primera divisió, no, amb un, el que tu dius, amb un 50%, no és millor que el 50% dels equips que hi ha a segona divisió. I això és el que, si es mentalitzen amb aquest d'això, o sigui, ells poden estar bastants anys.
Segona divisió no té seguiment a nivell popular i així públic, no té tant seguiment, però si tu segueixes una mica la segona divisió, jo per feina l'he seguit i així, hi ha partits molt bons, hi ha equips molt bons, i equips que estan a segona divisió i potser que no pujaran i que podrien estar perfectament a meitat de la taula a primera divisió, tranquil·lament. Els agafen ara a un 8è equip, al Valladolid, a l'Oviedo i així, diuen, va, posem aquest any, mira, pugeu automàticament perquè ens calleu bé i quedarien a meitat de la taula,
sí, sí, sí.
Segur.
Doncs serà el gran repte del Girona com a club i de Girona com a ciutat, aquesta aposta per mantenir l'equip a la primera divisió. Acabem aquí la tertúlia d'avui divendres. Moltíssimes gràcies, que vagi bé el cap de setmana, no us avorriu, perquè no. De futbol n'hi ha justet, eh?
Justet, bueno, però, bueno, al final de la...
Ja us... hi ha distraccions.
Un FIFA, feu un FIFA.
Feu un FIFA.
Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies. Adéu-siau. Igualment.